Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha decretat 3 dies de dol oficial per les víctimes de l'accident ferroviari d'Aldamuz a Còrdoba. Una tragèdia que, recordem, ha provocat ja 39 morts i 152 ferits. Sobre el terreny, a la recerca de cadàvers, la Guàrdia Civil continua investigant les causes del sinistre. El president Pedro Sánchez ha visitat el lloc del succés i ha dit que es descobriran les seves causes.
Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación.
I el president de la Generalitat, Salvador Illa, pateix una patologia inflamatòria i una de les causes probables, és una infecció. Això és el que ha apuntat el director gerent de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Albert Salazar, en una entrevista a Catalunya Ràdio. Una d'aquestes possibilitats ha dit que la inflamació sigui causada per una infecció, concretament a la zona lumbar, segons ha explicat el director del centre hospitalari. Durant el període que Illa estigui ingressat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, assumirà les funcions de president de la Generalitat. I el president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha convocat oficialment aquest dilluns les eleccions per al 15 de març i ha firmat el decret de dissolució de les Corts. Aquest dilluns era el dia límit per fer-ho al final d'aquesta legislatura. I s'ha produït una fuita de gas a l'avinguda Lluís Companys, en Puig i Cadafal, que arran d'una de les obres de la via pública Esplugues de Llobregat. Com a mesura preventiva s'ha confinat el veïnat i l'escola Isidre Martí, on estudien 400 alumnes. S'ha desallotjat, a més, el complex esportiu municipal. L'Ajuntament informa a través de les xarxes que la fuita està controlada i que s'ha tancat la canonada. Tot i això, el subministrament restarà aturat per fer la reparació. I el president del Consell Europeu, Antonio Costa, ha convocat per avui dijous una reunió, per dijous volem dir, una reunió extraordinària davant les darreres amenaces del president dels Estats Units, Donald Trump, sobre Groenlàndia i els nous aranzels que ha dit que vol imposar. Costa ha mantingut consultes amb els estats membres de la Unió Europea que reiteren el suport a Dinamarca i també a Groenlàndia. És tot de moment, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Notícies en xarxa. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 19 de gener del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Descobrirem un projecte per generar energia en corrents marines. El nostre meteoròleg de confiança, en Sergi Corral, ens farà 5 cèntims de la llevantada que estem vivint, d'alguna manera, i que ens afectarà fins dimecres, aproximadament. Parlarem de la vaga de pescadors que s'ha iniciat precisament avui i acabarem el programa d'avui sabent de què va el projecte Magna. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Doncs bona tarda. no sé si dir bé o malament, perquè veient les notícies i sí, el que sí. està passant, pendents estem tots amb el cor una miqueta incongit.
Sí, pendents d'aquest accident que hi ha hagut a Còrdoba, aquest descarrilament estrany dels dos trens d'alta velocitat i que de moment ha deixat a 39 persones mortes.
I des d'aquí, molts de ferits també.
Ànims i una abraçada a totes les persones afectades.
I tant.
La veritat és que impressiona, eh? Jo aquest matí que he vist imatges, impressiona bastant veure-ho. És bastant bèstia. A vegades penses, no vull anar a segons quins llocs perquè són insegurs, però és que et pot passar qualsevol cosa a qualsevol lloc.
A tot arreu pot passar qualsevol cosa, exacte. Però des d'aquí també una abraçada a tota la família i a tots els amics.
Anem a saludar també la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé. També des d'aquí, bueno, donant els ànims i suport a Còrdoba i a totes les famílies afectades. I el que us volia dir avui, que és dilluns, una altra vegada, avui és el dilluns més trist de l'any, diuen el Blue Monday. Com l'esteu notant?
Home, una mica Blue Monday ho és, perquè amb aquest temps també què fa? No convida, eh? O sigui, aquí Festeig Xerinola...
No, vull dir, a part de ser dilluns, el dia més trist de la setmana, torno a refiar-me. Avui és el més trist de l'any.
Veurem, si això és així, eh? Jo no hi crec gaire en aquestes coses. Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé. Jo no he tingut ni temps de pensar que era avui Blue Monday. Jo no... Temporal Monday, potser, avui, per tot
sí,
que...
també. Temporal Monday.
Temporal Monday, perquè no... Quin sant és avui? Aviam, espera, que vaig a veure quin sant és avui. Sant Màrius.
Sant Sebastià és d'aquí res. Demà, diria.
Avui Sant Màrius, 19 de gener, doncs és el temporal de Sant Màrius aquest, el que estem visquent.
Fantàstic. No, que es diu Harry, no han dit que es deia Harry?
No, es diu
sí, es diu Harry.
Ah. I es diu el Potter. Ah, ja
no? Harry Potter.
No, que t'ho diguen, no ens
que sí, que es diu Harry.
Es diu Harry, dic, ara sí. Li està posant un altre nom, per l'amor de Déu.
La
màgia. Veus?
Ara després en parlarem més d'aquesta borrasca i de tot això que l'envolta. Anem a saludar també en Carles Monastèvio des de Canal Blau. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina, bona tarda, companys. Doncs bé, jo bé, però sí que és veritat que és un dilluns és així trist, eh? Entre l'accident, vaga de pescadors, aquest temps que no acompanya, vaja, al final serà cert, no?, això del Blue Monday.
Sí, sembla tot va cap aquí avui. I anem a saludar també a l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, doncs, subscric el que diu el Carles, eh? Sí, un dilluns una mica tristoi, pel temps, sobretot, per l'accident aquest, evidentment, que et deixa el cor petit. Jo mateix he anat amb tren, amb alta velocitat, fins a Andalusia, fins a Sevilla, fins a Còrdoba, i et queda el cor petit de pensar que podríem ser-hi qualsevol de nosaltres. I res, això, si és un Blue Monday, pensem que qualsevol dilluns, fins que no arribi la primavera, qualsevol dilluns és una mica Blue Monday.
No, home, no, que hi ha dies dilluns que si fa sol i això encara fa baixada.
No sé què dir-te, eh?
Sí.
Sí?
Vinga, va.
Vinga.
Deixem-ho aquí, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre informatiu d'avui parlant sobre aquesta vaga de pescadors que afecta a tota la costa. A l'Escala, aquest dilluns ja han començat, com es rebutja la nova normativa europea que obliga les barques a pesar i declarar les captures abans de tornar a port, Sergi.
Doncs sí, Marina, trenyines amarrades a port aquest dilluns com a resposta d'aquesta nova normativa europea que incrementa les tasques administratives als pescadors. La vaga, que s'ha estès com una taca d'oli al conjunt de les cofradies de l'Estat, ha vingut acompanyada aquí al municipi d'una concentració i la lectura d'un manifest a l'Ajuntament, on l'han secundat una vuitantena de persones. Els professionals han descrit d'inassumibles les mesures que, entre d'altres, els obliga a pesar i declarar les captures 2 hores i mitja abans de tornar a port. Escoltem en Josep Lluís Sureda, que és el patró major de la cofradia de pescadors d'aquí a l'Escala.
Aquest control doncs, és completament inassumible pel sector, perquè nosaltres estem pescant sempre molt a prop de casa i fins a l'últim moment no sabem el peix que pescarem. I vull dir que no podem saber 2 hores abans el peix que pescarem, ni a l'hora que tornarem, ni fer un informe de tot el peix que han capturat. Ens és impossible.
Els pescadors han explicat que la nova normativa està pensada per la pesca d'altura i no s'ajusta a la realitat del sector aquí a Catalunya.
L'administració de Brussel·les no sap quina és la nostra realitat, no ens poden posar en el mateix paquet. La pesca atlàntica, la pesca d'altura, la pesca dels grans pues, lobbies industrials, doncs és una cosa, i la pesca costanera artesanal que fem aquí és una altra.
En l'àmbit administratiu, l'Ajuntament s'ha reivindicat el cantó dels professionals i en aquest sentit ha reclamat que la mesura s'adeqüi a les característiques del Mediterrani. El diputat de Junts al Congrés, Josep Maria Cervera, també ha allargat la mà als pescadors del municipi. Aquest matí ha estat a Port, on l'han rebut alguns treballadors i ha expressat que la normativa posa en perill el sector. La protesta, com dèiem, s'ha estès al conjunt de l'Estat i la Federació Catalana de Confraries de Pescadors ha reduït la vaga aquest dilluns. No obstant això, els professionals resten a l'espera de la reunió que han de mantenir amb el govern espanyol i el sector avui a Madrid per arribar a un acord. Al cas de no assolir-la, els pescadors han amenaçat amb una vaga indefinida a tot Espanya.
I a l'Ametlla de Mar, les barques també han quedat amarrades per sumar-se a aquesta vaga, Cel.
Sí, Marina, les barques de pesca catalanes s'han quedat amarrades a Port aquest dilluns en una jornada de vaga convocada pel sector per protestar contra el nou reglament europeu que incrementa de manera notable la burocràcia i les tasques administratives que han d'assumir els pescadors. La mobilització se fa a escala estatal i coincideix en la reunió prevista a Madrid entre el govern espanyol i el sector pesquer, just quan està a punt d'expirar la moratòria que havia ajornat l'entrada en vigor de la normativa de la Comissió Europea. La Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors denuncia que es tracta d'una regulació pensada per a la pesca industrial i d'altura, però totalment allunyada de la realitat de la pesca catalana, que és majoritàriament costera i litoral. En un comunicat, la Federació assegura que s'ha arribat a un punt de no retorn i que no es poden continuar acceptant normes que no s'ajusten al funcionament real del sector i que posen en risc l'activitat als ports. Miquel Brull és el patró major de la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar.
Bueno, claro, això passa quan des de les administracions hi ha un total desconeixement del que són els sectors. Quan els que ens manen, quan els que ens legislen, quan els que fan, voten a favor o en contra de les coses, com que no saben la realitat del sector, sigui de la mar o de la pagesia, d'allà sigui, sector primari en general, doncs llavors passa el que passa. Sempre fan les lleis, sempre fan les votacions, sempre fan les coses de cul al sector, sense saber la realitat, i clar, quan tu no coneixes una cosa, o la desconeixes, o no la vols conèixer, que este podria ser l'altre, que encara seria més greu, no voler conèixer la realitat del sector, és quan passa el que passa, que la gent se mobilitza, perquè el que es fa complir no és impossible de complir.
Una de les principals crítiques fa referència a l'obligació de pesar totes les captures a bord del vaixell abans de tornar a port i comunicar-les telemàticament mitjançant una aplicació. Fins ara, aquesta exigència només s'aplicava quan se superaven els 50 quilos d'una mateixa espècie, però en la nova normativa s'haurà de fer amb totes les captures. Això va registrar entre 25 i 40 espècies diferents en una sola jornada, algunes amb quantitats molt petites, fins i tot només de 300 grams. El sector considera que aquesta mesura implica una càrrega administrativa innecessària, ja que un cop la barca arriba a port, la llotja ja pesa i registra les captures en tot detall fins al gram. Per tant, defensen que la informació ja està perfectament controlada des dels molls, a través del sistema de confraries i sota la supervisió de la Direcció General de Pesca. A més, alerten que obligar a complir aquesta normativa en barques que treballen a la mar amb 2 o 3 persones a bord, o fins i tot només una, Barcelona genera inseguretat. Des de la Federació Nacional Catalana i Confraries de Pescadors recorden que fa anys que pateixen un autèntic desgavell normatiu amb regulacions europees que no tenen en compte la realitat del Mediterrani ni el model pesquer català. En els darrers anys la flota s'ha reduït prop d'un 50%, una pèrdua que consideren irreparable tant des del punt de vista econòmic com cultural. La Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar ha convocat a tota la població a donar suport al sector pesquer en un acte que ha tingut lloc a les 12 del migdia al voltant de la llotja i on s'ha llegit el manifest.
I a les costes del Garraf, a la Confraria de Pescadors de Vilanova, també s'ha llegit un manifest comú i s'ha denunciat que aquestes mesures les consideren abusives, Carles.
Doncs sí, Marina, la confraria vilanovina també s'ha sumat a la vaga i les barques s'han quedat amarrades a port amb motiu de protesta per l'entrada en vigor d'aquesta nova normativa de la Comissió Europea. Els pescadors i les confraries han convocat aquesta aturada del sector perquè consideren que les noves mesures suposaran una sèrie d'obligacions administratives que consideren, com hem anat dient, inassumibles i desconnectades de la realitat del sector pesquer. Un exemple és aquesta nova modificació que obliga a pesar i registrar totes les captures a bord abans d'arribar a port. Fins ara només s'havia de fer quan superaven els 50 quilos d'una espècie i ara ho hauran de fer amb totes. Una tasca que des del sector consideren tècnicament inviable perquè els vaixells es mouen constantment i no disposen de sistemes de pesatge estable. Jaume Carnicer és el patró major de la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú. L'escoltem.
Tota embarcació de més de 12 metres, ara qualsevol espècie amb la qual porti a partir d'un quilo, o sigui un quilo o més, pues, té que fer una estimació i la té que fer amb un marge tan baix que necessites pesar-ho per no equivocar-te. Pensem que qualsevol error són 3.000 euros de multa, per tant tampoc no és viable deixar-te equivocar. Això d'un vaixell de, ja no com aquest de 20, sinó qualsevol vaixell de 12 metres o més és completament inviable. I l'únic que demanàvem és si és una estimació que no pugui ser sancionable i si voleu que les estimacions es puguin sancionar, deixeu que el vaixell amarri, pugui treure una bàscula i aquí, amb una estabilitat com és dintre del moll, que puguem passar les espècies.
Un altre dels motius de protesta que aquest matí s'han llegit en el manifest és la imposició que els obligarà a haver de notificar amb almenys 4 hores d'antelació les entrades a port i el detall de les captures. Aquesta mesura és un requisit que els pescadors consideren incompatible amb la proximitat dels caladors on pesquen amb el port. Ens ho torna a explicar Jaume Carnicer.
Quan tu estàs a mitja hora, tres quarts d'hora, una hora de casa, té algun sentit que el vaixell estigui 3 hores a fora esperant-se? A part de l'hora que ja has fet de navegació, que estiguem 3 hores a fora al moll esperant. Esperant què? Perquè s'ha posat que eren 4 hores. Vull dir, el més normal és adaptar la norma a la feina i no adaptar la feina a la norma. Vull dir, és que aquí el que ens demanen és que estiguem unes hores a fora del moll sense fer res, esperant a complir com un permís, com si fóssim un vaixell mercant. Aquí el que es demana és qualsevol vaixell que no faci una marea, que és com en sortir a pescar i tornar a pescar de més de 24 hores, que aquesta norma quedi completament abolida. I això ho pot fer l'Estat espanyol, eh? Aquesta sí que no depèn de Brussel·les.
Tot plegat genera una càrrega administrativa significativa per un sector que asseguren ja està sotmès a múltiples regles que no els ajuden a treballar amb tranquil·litat. A més, afirmen que aquestes exigències només es poden acabar traduint en sancions desproporcionades, dificultats logístiques i risc per a la seguretat en la navegació. Jaume Garnissel, tornem a escoltar.
Se'ns està demanant que estiguem més estona pendents de les normatives, de les certificacions, les estimacions, les revisions, que no pas estar pel que realment hauríem d'estar, que és per sortir, pescar, que fos una pesca sostenible, això sí, que ja ens hi posem amb ganes, però no ens canvieu les normes del joc cada any. Intentem fer una normativa almenys amb una durada de 5 o 10 anys, que això seria el que et pot marcar un mínim de què pots invertir i què no, i pel futur no només nostre, sinó per intentar trobar un relleu generacional que qui vol que vingui a pescar amb totes aquestes normatives absurdes, si és que hasta qualsevol altra persona preferirà fer qualsevol feina. Per més que la feina que fem a molts ens agrada i ens encanta, al final te la fan avorrir.
El sector espera que en la reunió d'aquesta tarda a la Secretaria General de Pesca s'entengui la problemàtica i es tirin darrere la normativa o es torni a demanar una moratòria.
I a les costes del Maresme, concretament a Arenys de Mar, l'acte de protesta del sector pesquer ha començat amb retard, ja que els pescadors han aprofitat la vinentesa per fer un minut de silenci per les víctimes de l'accident ferroviari d'aquest diumenge a Còrdoba, amb almenys 39 persones mortes i 122 ferides. Tot seguit han fet paleses les seves reivindicacions, Oriol.
Doncs sí, els pescadors aranyencs s'han mobilitzat aquest migdia també com a rebuig a aquestes noves mesures administratives de la Unió Europea, unes mesures aprovades ja fa anys, però que la Comissió Europea ha decidit fer-les entrar en vigor aquest 2026. A més d'aturar-se avui, deixant les barques amarrades, a les 12 del migdia han fet sonar les sirenes. Han llegit també un manifest acompanyats de representants polítics i diversos agents del port d'Arenys de Mar. El temporal ha obligat a traslladar l'acte a sota cobert. El manifest, consensuat entre totes les confraries, l'ha llegit el patró major de la confraria de Sant Elm d'Arenys, l'Antoni Marzoa.
Davant d'aquesta infàmia, els pescadors catalans diem que ja n'hi ha prou, que hem arribat a un punt de no retorn. No podem acceptar més normes que no s'ajusten a la nostra realitat i que sols busquen la nostra destrucció. Som pesca costera litoral mediterrània, que no té res a veure amb la pesca industrial a la que sempre se'ns vol equiparar. La viabilitat i la dignitat de la pesca catalana no es mereixen el tracte rebut, i molt menys aquest disbarat normatiu. Demanem a les administracions pesqueres, a les d'àmbit institucional, econòmic i social, als nostres municipis i, sobretot, als nostres conciutadans, el seu posicionament al costat de la veritat, al nostre costat.
La sala d'actes de la confraria s'ha omplert de patrons d'embarcacions pesqueres aranyenques, mariners i pescadors, així com també de l'alcalde, Estanis Forts i representants de l'oposició. La queixa dels pescadors es pot assimilar a la del món de la pagesia de fa uns dies. La burocràcia que els sotmet, els ofega i els condemna a desaparèixer. Ho destaca Jordi Roca, patró d'una embarca d'encerclament d'Arenys.
Fins ara fèiem aldea abans d'arribar en terra, però ara ens demanen fer-ho en 4 hores. Però nosaltres hi ha vegades que no estem 4 hores en mar. O si estem més de 4 hores, hi estem nit, tota la nit. Però d'on acalem, on arribem al port, hi ha vegades que tenim 20 minuts, mitja hora, 3 quarts d'hora. No podem estar esperant 4 hores. Perquè 4 hores ens supondria vendre el peix a les 12 del migdia. I a les 12 del migdia ja no, el preu ja baixaria. I llavors no podem fer-ho. I l'altra és que ens fan pesar quan... Pesar peix en un barco és molt difícil, perquè el barco es mou, encara que vulguis fer-ho amb una bàscula, és impossible. I, clar, aquestes coses no es poden complir.
Ha estat un dia històric per al sector pesquer català, que no acostuma a fer aturades ni manifestacions gaire sovint, i Arenys han aconseguit un 100% de seguiment amb tots els vaixells amarrats a port, una xifra que probablement s'hagués produït igualment avui a causa del temporal de llevant, que tant avui com també fins demà i fins dimecres afecta la costa catalana.
I les barques de la Costa Daurada al Serrallo també estan amarrades al port aquest dilluns a causa de la vaga de pescadors tarragonins que se sumen a la protesta convocada a nivell estatal contra les noves mesures administratives fixades per controlar les captures. Volen mostrar així el seu desacord amb la regulació llançada per la Comissió Europea, com hem explicat, per entendre què multiplica les tasques administratives al sector. Els pescadors hauran de comunicar les quantitats pescades de cada espècie abans d'arribar a port. L'armador del Serrallo i secretari de la Fundació Territorial de Confraries de Pescadors, Xavier Domènech, ha explicat que és un requisit difícil de complir i més tenint en compte que s'hauran d'ajustar a un marge d'error que pot comportar sancions. Domènech lamenta que es dissenyin normatives pensades per la pesca atlàntica, on les embarcacions estan 15 dies a la mar i després s'aturen unes jornades a terra. En el cas de la pesca de baixura, la del Mediterrani, la mesura és, segons Domènech, estúpida.
És una sensació una mica agridolça, no? Per què és agridolça? Doncs perquè per un costat ens donen dies, que això és positiu, que vol dir que les barques podran sortir, podran pescar, i també el fet de que ens doni dies és molt important pel fet de que ens estan donant una mica la raó de totes les queixes de que teníem, de que el recurs no està tan malament com ens deien. El fet de que hagin donat dies ens de que tenim raó, que s'està recuperant, i perquè si no ens haguessin donat dies, hauria dit precisament al revés.
El sector recorda que al llarg dels últims 30 anys s'han fet molts passos per garantir la preservació del medi marí, però per contra només s'han trobat restriccions legislatives. Per això consideren que les directives europees ofeguen el món primari i reclamen una legislació que es tingui en compte la singularitat del mar Mediterrani. Jaume Sanz, vicepresident de la Confraria de Pescadors de Tarragona, diu que estan ofegats i estressats i que hi ha mesures relacionades amb el pes de les captures que no podran aplicar.
Estem amb aquestes normatives europees noves d'ara, aquesta última que ha sortit, i no estem gens d'acord. A part que és impossible aplicació, aquesta norma de pas del peix a la mar i comunicar 4 hores abans que baixem per en terra, no es pot aplicar, que estem ofegats. A part d'ofegats, estem estressats de tot això. Si es posaran multes, si no se'n posaran, si podem pesar, si no podem pesar, que és cada any una cosa nova, arribarà un moment que podem sortir a la mar.
A la tarda decidiran si mantenen o no la protesta i en quins termes. I avui s'ha entaulat la segona llevantada de l'hivern i tenim al davant 2 dies d'autèntic temporal. Onades de més de 5 metres d'alçada, pluja abundant i ventades que han fet activar les alertes al centre i nord de la Costa Brava. Sergi.
Doncs sí, Marina, després en parlarem amb més calma, però el temporal de llevant ha entrat amb força de bon matí. Després d'una matinada ja passada per aigua i un parell de xàfecs torrencials, han començat a bufar el llevant i el mar ha anat creixent. Les onades a l'escala ja han sobrepassat els 4 metres d'alçada aquest migdia i s'espera que el pic del temporal arribi entre aquesta tarda i el matí de dimarts. Segons els diferents models marítims, la previsió és que les onades puguin sobrepassar els 5 a 6 metres d'alçada i tot plegat vingui acompanyat de pluja especialment intensa la pròxima matinada. Els registres poden passar amb escreix els 100 litres per metre quadrat a tota l'alt i Baix Empordà. Protecció Civil va enviar ahir al vespre una alerta per foronatge als municipis de les dues comarques i el Servei Meteorològic de Catalunya aquesta hora manté activats els avisos per estat de la mar, acumulació de pluja i intensitat de precipitació tant pel que queda d'avui com per demà dimarts. Protecció Civil recomana mantenir les precaucions més habituals d'aquest tipus d'episodi, com és la d'allunyar-se a primera línia de mar, de les zones inundables, cursos de rius i rieres davant del perill de crescudes sobtades. També recomana evitar els desplaçaments en estones de pluja intensa. Fins al moment, a l'escala, no consten incidències ni afectacions en aquestes primeres hores de la llevantada. El temporal començarà a remetre demà a la tarda.
El deltabrenc Joan Guillén aconsegueix completar el Rally Dakar i acabar en 59a posició. Cel.
Sí, Joan Guillén ha aconseguit la gesta d'acabar el seu primer Rally Dakar. En aquesta mítica prova, Guillén ha superat obstacles per tal de completar la cita disputada a Aràbia Saudita, que ha finalitzat aquest dissabte. El pilot de motos del Pedregà Team ha estat finalment 76è en aquesta etapa de Cloenda, firmant la 59a posició de la classificació general definitiva. Fa una setmana, quan era el 63è després de la 7a etapa, explicava així cómo estaba viviendo el Dakar.
Buenas familias de Tragando Polvo. Bueno, ya tenemos la 7ª etapa superada, etapa otra vez larga, muy larga, 905 kilómetros, etapa muy rápida, no había corrido tanto en mi vida. La foto de serie no coge 160, ya os lo digo. Y nada, para postre hoy, cuando hemos terminado la especial, se le ha parado la moto a Rashid y le tenían que remolcar estos 150 kilómetros, pero nada, estamos todos en meta y seguimos.
El pilot de Deltebre havia preparat a consciència el Dakar amb entrenaments i la seva participació al Rally del Marroc, que li va servir de pedra de toc per afrontar el Dakar, on ha hagut de superar algunes dificultats, ja que dimecres de la setmana passada va caure i va patir un fort cop a la cama, contratemps que no li va impedir seguir endavant. A part de Guillem, també ha estat present al Dakar el també deltebrenc Joan Sebastià Navarro, enginyer cap del cotxe de Carlos Sainz a l'equip M-Sport Ford Racing.
I aquest ha estat un cap de setmana intens de pluja al Garraf que ha obligat a anul·lar bona part dels actes festius previstos a l'exterior arreu de la comarca.
Doncs sí, la pluja ha deixat fins a 51 litres per metre quadrat a l'Observatori de Dades ubicat a Canyelles. A Vilanova i a Cubelles, l'Observatori de Pluja ha registrat fins a 45 litres per metre quadrat, 30 a Sitges litres per metre quadrat al centre de Sant Pere de Ribes. Les dades recullen el total dels 3 dies des de divendres a diumenge, però el gruix de l'aigua va caure la jornada de dissabte. Ha estat, doncs, un cap de setmana passat per aigua i baixada de temperatures. L'episodi de mal temps encara no ha acabat. Protecció Civil té activats el pla Neucat i Inuncat per avui i demà dimarts per un episodi de pluja que portarà neu al Pirineu Oriental i un temporal marítim molt dur amb fort onatge al litoral. Les comarques més afectades pel temporal de mar seran tota la demarcació de Girona i especialment l'Alt Empordà, Garrotxa i la Selva. Els mapes situen la comarca del Garraf en zona de risc moderat avui dilluns, mentre que demà el Garraf passarà a estar en zona de risc alt amb onades que poden arribar als 2,5 metres d'alçada. Es demana tant avui com demà no acostar-se als espigons i zones marítimes.
I ara, enmig d'aquest temporal, volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació de gregal o de tramuntana al llarg de les immediates hores que ha d'anar a més i, de fet, en alta mar, vent molt consolidat de llevant. Hi ha un feix d'aquest vent de l'est molt llarg, amb moltíssim recorregut gairebé des del nord d'Àfrica i, per tant, les onades cada vegada seran més destacables. Ja immediatament, al llarg d'aquesta tarda, estarem parlant de forta maró a Maragassa general i, de fet, de Maragassa a Mar Brava a la Costa Brava, onades que fàcilment ja passaran dels 4 metres a tocar de les mateixes platges. També les aigües estan altes, per tant, atenció, perquè serà fàcil que aquestes onades arribin a envair gran part dels passejos marítims de la costa nord. Aquesta propera nit i el dimarts al matí el vent s'incrementa, i molt, a les comarques que van del Barcelonès fins al Baix Empordà, i això farà que hi hagi onades de 5-6 metres amb facilitat. Per tant, una altra vegada temporal molt dur i acompanyada de molta pluja, sobretot a les comarques de Girona. Estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora parlem d'algunes aturades en aquesta xarxa viària que envolta Barcelona. Sobretot hi ha problemes a la ronda litoral de Barcelona en sentit Besòs. A tocar del nus de la Trinitat, de fet, ja sortint per la C58, s'hi estan fent unes obres, unes tasques de reparació. Això afecta el trànsit, com us deia, sobretot a la ronda litoral de Barcelona, amb aturades de més de 4 quilòmetres entre Sant Adrià i el nus de la Trinitat. Per tant, problemes avui en aquesta ronda litoral anant cap al nus de la Trinitat. També veiem aturades a l'extrem sud, no tan importants, però vaja, a l'autopista del Garraf, per exemple, amb lentitud, retencions, quilòmetre, quilòmetre i mig, al tram de Sant Boi de Llobregat en sentit sud, en sentit Castelldefels. També hi ha aturades més o menys habituals, per exemple, a l'autopista AP7, un parell de quilòmetres, a Barberà del Vallès i en sentit sud. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
En diferents ocasions parlem molt de com generar energia que no sigui contaminant. Ara, des de la Universitat Rovira i Virgili han trobat un sistema que a través d'un pèndol permet treure energia de corrents marines. Volem entendre millor com funciona i en parlem amb un dels seus investigadors, Francisco Huera Huarte. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
En primer lloc, explica'ns una miqueta com funciona tot això, extreure energia de les corrents marines, que precisament no és una novetat, això s'ha anat provant i s'ha anat fent.
Sí, bueno, hi ha diferents maneres d'extreure energia dels corrents, ja sigui de corrents oceànics o inclús corrents de vent, i el que estem proposant aquí és una tipologia nova de sistema d'extracció basada en un pèndol, i fins ara els sistemes que n'hi ha no són pendulars, sinó que són normalment de traslació.
Mm-hmm. Vosaltres ho proposeu a través d'un pèndol. Quina diferència hi ha amb aquest mètode, amb això que ara comentaves, amb aquests mètodes de traslació?
Bueno, tots aquests mètodes que extreuen energia de les corrents es diuen hidrocinètics, normalment, i el que fan és, es basen en un principi, i és que quan un fluid atravessa una estructura i aquesta estructura és o flexible perquè l'estructura és flexible en si mateixa o està instal·lada de forma flexible, quan aquest fluid travessa l'estructura generen unes forces sobre l'estructura i la fan vibrar. I la manera d'extreure l'energia de les corrents és aprofitar les vibracions que generen aquestes corrents que tenim al voltant de l'estructura.
Mm-hmm. Per tant, d'alguna manera vosaltres ho faríeu vibrar amb aquesta espècie de pèndol que entenc que és menys invasiu que altres mètodes.
Sí, exacte. Altres tipologies estan basades en comptes de tenir un cilindre que pendula, el cilindre es mou tot ell i llavors això fa que a nivell d'instal·lació és més complex, ha de ser més complex. D'aquesta manera, si tu tens un pèndol que el que fa és girar al voltant d'un eix, pots tenir, per exemple, tota la part d'enginyeria, tota la part de la conversió de l'energia mecànica a l'energia elèctrica en el futur, quan això es faci, doncs ho pots tenir inclús fora de l'aigua. Mm. Que dintre l'aigua només tens el cilindre aquest que pendula.
Mm-hmm. Com us va sorgir la idea de tot això?
Bueno, jo porto pues, més de 20 anys treballant en aquests fenòmens que es diuen d'interacció fluid-estructura, en els que el que estudiem normalment és com els fluids i les estructures s'interrelacionen i com les forces que generen els fluids fan moure o fan vibrar les estructures. Això normalment és un problema a nivell d'enginyeria perquè no volem que les estructures quan estan instal·lades a l'oceà o quan estan afectades pel vent es moguin i vibrin perquè, bueno, doncs perquè poden produir problemes de poden xocar amb estructures que estiguin al voltant, poden patir fatiga i altres tipus de fallada estructural. I en aquest cas el que fem és tot el contrari. El que fem és pensar en que això no és un problema, sinó que és una manera en la que podem aprofitar l'energia d'aquestes vibracions.
Uh-huh. Hem de dir, però, que tot això de moment està com en un moment molt inicial, no? Vull dir que encara no ho heu pogut desenvolupar a gran escala.
Exacte. No, això és tot una recerca teòrica i experimental que s'ha fet a escala, al laboratori, i el que ens diu és que, bueno, assumint que fent canvis d'escala i fent això aquest sistema molt més gran, pues tot funcionaria igual. Això és el que fem nosaltres quan fem sistemes a escala reduïda al laboratori, o bé en túnels de vent, o en canals d'aigua, com els que fem servir nosaltres. Però sí, ara mateix el sistema és un sistema que no està ni molt menys funcionant a l'oceà, per dir-ho. Estem fent totes les proves teòriques i totes les proves experimentals necessàries per poder quantificar l'energia mecànica. O sigui, doncs estem parlant d'energia elèctrica. O sigui, la conversió d'energia mecànica de la vibració fins a l'energia elèctrica es pot fer de moltes formes i, de fet, cadascuna d'aquestes formes que es fessin anar pues, influirien en l'eficiència global. Nosaltres anem a nivell molt més fonamental i el que estudiem és l'energia mecànica disponible a l'eix degut a aquestes vibracions.
On es podria col·locar això, tenint en compte que el que comentaves, que és menys invasiu, per tant, hi hauria més facilitats per col·locar-lo en diferents punts i que funcionés i poder treure aquest tipus d'energia?
Bueno, s'ha de col·locar en puestos en els que existeixi un corrent, ja sigui de vent o marí. En aquest cas, les proves s'han fet en aigua, però la fenomenologia és la mateixa al vent. L'únic és que bueno, hi ha variacions de la massa afegida que té l'aigua respecte al vent, però allà on hi hagi un corrent, això podria estar instal·lat. Podria ser en llocs on hi ha corrents amb origen mareomotriu, o bé, per exemple, en rius, bueno, en diferents puestos. Inclús es podria instal·lar en la part de sota d'estacions petroleres o de plataformes que s'utilitzen o que s'estan investigant ara també per suportar aerogeneradors a l'oceà, etcètera, etcètera.
Mm-hmm. És un tipus d'energia que ja fa temps que s'està estudiant a veure com es pot extreure, perquè entenc que és molt interessant i que les corrents sempre existiran d'alguna manera.
Sí, la forma tradicional és utilitzant en rotors. De la mateixa forma que els aerogeneradors, el vent, diguéssim, no?, per aprofitar l'energia del vent, s'utilitza un rotor amb una sèrie de pales, uns sàlegs, per aprofitar aquesta energia, i al final el que tens és un gir d'un eix que després es connecta, pues, a un generador per obtenir energia elèctrica a base d'aquesta energia mecànica del moviment de les pales. Pues aquesta seria la manera tradicional, i el que nosaltres proposem és, en comptes de fer anar aquesta energia que genera el vent o les corrents i que produeix un gir d'un rotor, nosaltres el que aprofitem és la vibració que genera en una estructura que està muntada elàsticament amb una, en aquest cas, de forma pendular.
Uh-huh. D'alguna manera, el que ara comentaves, vosaltres treballeu sobre vibracions induïdes per flux.
Exacte, sí, sí.
I això, perquè la gent ho entengui, com ens ho han d'imaginar?
Pues és el que comentava abans, no? Quan tens una estructura i aquesta estructura està sotmesa a un corrent, ja sigui de vent o d'aigua, es generen unes forces que són unes forces que són alternatives, no? I aquesta força alternativa el que fa és generar una sèrie de forces alternatives que fan moure l'estructura i la fan vibrar. Pues la manera d'extreure energia és d'alguna manera aprofitar el moviment aquest que ha generat el fluid quan genera aquestes forces alternatives sobre la superfície de l'estructura. A canvi de, per exemple, en altres tipologies, tipus rotor, en el que es té és aquestes pales que tenen perfil alar, com tenen una forma tipus ala d'avió, i el que fan és generar unes forces sobre la pala que generen la rotació del rotor. En aquest cas, el que fem anar és la vibració d'una estructura per obtindre energia mecànica.
Uh-huh. Comentaves també que això es podria utilitzar per posar sobre plataformes que estan al mar, etc. Per tant, seria molt interessant, sobretot per les empreses, per poder obtenir elles mateixes energia a través de recursos que tenen al costat.
Sí, el que encara s'ha de veure és com escala tot això quan el que comentàvem abans, no? Quan els sistemes es facin molt més grans i tot això s'ha de veure. El que hem vist ara és que l'aprofitament energètic de la corrent està en ordres de magnitud similars als que es produeixen amb sistemes de rotor, amb tipus aerogeneradors o turbines mareomotrius que ja funcionen. El que passa és que encara que estiguin al mateix ordre de magnitud, les eficiències són una mica més baixes perquè el fenomen és diferent. Però sí, si estem parlant de que amb aerogeneradors les eficiències poden arribar al 25-35% d'aprofitament de l'energia que té el corrent, en aquest cas estem al voltant entre el 10 i el 15.
Hi hauria alguna forma d'arribar a la mateixa eficiència, per exemple, que els aerogeneradors, o això encara ho esteu estudiant?
Ho hem d'estudiar, però la tipologia és molt diferent i la manera d'aprofitar l'energia és molt diferent i segurament no s'arribaran a les eficiències amb les que s'arriben amb els sistemes tradicionals en el que la màquina gira. El que passa és que això, bueno, pues té altres avantatges, no? Pues que és molt més senzill a nivell constructiu. Estem parlant de que tenim un cilindre, un pèndol molt gran, en aquest cas és a escala, que oscil·la, pues, i en una màquina tipus aerogenerador pues, tenim tot un rotor amb una sèrie de pales, és un altre tipus de configuració més complexa.
Uh-huh. A Rius també, ho has comentat abans, has fet 5 cèntims, però això a Rius també es podria instal·lar, no és una cosa exclusiva del mar.
No, no, es podria instal·lar amb rius que tinguessin una profunditat suficient, òbviament, que tinguessin una corrent sostinguda, però també en aire. Vull dir, allà on hi haguessin corrents d'aire de vent, diguéssim, pues, també podria funcionar. El que passa és que això encara no ho hem fet específicament amb aire, però sí, es podria instal·lar en aquest tipus de rius.
Ja per anar acabant, tenint en compte en quin moment està tot aquest projecte, no sé si la idea ara és anar fent proves més a gran escala, i com es podrien fer aquestes proves tenint en compte que, clar, més a gran escala ja estem parlant que no has de sortir del laboratori d'alguna forma.
Exacte. Bueno, el que estem fent ara és continuar la recerca en diferents maneres. Una és, estem ampliant els models teòrics que fem anar per poder cobrir una sèrie de variables que ens donin el comportament de forma més genèrica d'aquests sistemes, pues, sense haver d'anar al laboratori una altra vegada. Si tenim aquests models teòrics validats, pues, podem fer canvis, pues, en la massa, en la inèrcia, en diferents aspectes importants d'aquests sistemes, i amb això, sense haver de fer tants experiments, podem d'alguna manera predir com funcionarà el sistema fent aquests canvis. Això és una de les coses que estem fent. Una altra cosa que estem fent és estudiar com funcionen aquests sistemes quan tenen pertorbacions a la corrent. És a dir, si fiquem altres cilindres davant, fiquem diversos, pues, veure com funcionen, si hi ha interferències, diguéssim, positives o són destructives, etc. I una recerca futura que encara no la tenim ni tan sols plantejada seria el que comentaves, que és anar a grans escales, però per això hem de sortir del laboratori, que ja hi implica, pues, molta més financiació, etc. I tot això està encara per veure.
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Francisco, per atendre'ns aquesta tarda aquí a Arran de Mar, i continuarem veient com evoluciona tot aquest projecte.
Molt bé, moltes gràcies.
Tots els secrets meteorològics al descobert amb Sergi Corral.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
I per acabar aquesta primera hora de Arran de Mar, no volem fer exactament una secció de meteors de les que fem habitualment. Volem parlar d'aquesta llevantada que ha començat pràcticament avui i que ha de durar fins aproximadament dimecres. Això serà bastant llampec, per dir-ho d'alguna vegada, i que afectarà tota la nostra costa, i especialment a la Costa Brava i la costa barcelonina. I per entendre-ho millor tot plegat, parlem amb en Sergi Corral, el nostre meteoròleg de confiança. Sergi, molt bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Marina.
I has pogut anar a veure les onades o encara no, aquí a la Costa Brava?
Sí, he anat, mira, jo al viure a prop del mar, que vinc gairebé no a tocar, perquè una mica més amunt, però gairebé a tocar, hi ha una cosa que a la nit és allò de la remor, que es va sentint, no?, i va sentint aquell soroll, i a mesura que va creixent el temporal es va sentint més, no? Doncs aquesta nit ja es combinava la remor del mar, es combinava la pluja, ha començat a ploure, aquest dematí ha fet un aigat que déu-n'hi-do aquí a l'Escala, i aquest dematí hem baixat a fer imatges amb la televisió aquí a la mar, amb Canal 10 Empordà, i les onades ja eren altes, o sigui, ja hi havia alguna esbotzada ben bé de més de 3 metres d'alçada, i un temporal que ha anat creixent. Ara mateix tenim vent de llevant d'uns 20, 30, 40 km per hora, onades de 3, 4 metres d'alçada, va plovent estones, pluges intermitents, han afectat més, després de la banda que ens ha passat aquest dematí, han afectat més a la zona interior de l'Alt Empordà, del Baix Empordà, Gironès, fins i tot han arribat a la Selva i al Maresme Nord, en quantitats, que l'interior de l'Alt Empordà ja superen els 60, 70, 80 litres per metre quadrat. Però, Marina, com deia aquell, i com també es diu un programa d'aquesta casa, el més calent és a l'Aigüera.
Però anem a pams, perquè clar, com que ara jo estic una mica en contra d'això, s'envien alertes per qualsevol cosa, vull dir, ara han enviat alertes, però tampoc ens hem de preocupar, però fins a certs límits, hem de posar una mica de sentit comú, no?, a les coses.
Sí, però ja saps que en aquesta humanitat el sentit comú no n'hi ha molt, o no n'hi ha directament, o sigui, tenim sentit incomú, perquè cada cop de comunitat també anem a menys. Però això ja són figues d'un altre...
Bé, si ens hem d'extingir, ja saps que això és el meu lema, però a part d'això...
Això són figues d'un altre paner. Sí, hi ha una mica de danitis i alarmitis. No dic que no sigui el cas i no sigui el sentit. El que passa és que s'està agafant un mode de l'és alert, i això també és discutible, ho estem discutint entre els professionals, per entendre'ns, de traduir els avisos vermells de situació de perill que emeten els diferents serveis meteorològics, tant el de Catalunya com l'Agència Estatal de Meteorologia, de traduir-lo directe a un enviament d'és alert. Què ha passat? Que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de 6 sobre 6 de temporal de llevant, tant per avui com per demà, perquè efectivament els mapes estan indicant onades superiors als 4, 5, 6 metres d'alçada, que és situació molt de perill. Val? Aleshores, què fa? Protecció Civil ho tradueix a situació de risc, afegint-hi els factors de, com hem explicat alguna vegada, d'exposició i de vulnerabilitat, i creu que és una situació potencialment molt vulnerable perquè les persones puguin prendre mal. I ho tradueix en una alarma que ens sona als mòbils, aquest és alert que ens ha sonat pels telèfons mòbils. El tema és, quin dia arribarà que ho podem dissociar una mica, que no perquè hi hagi una situació meteorològica de perill important de superar aquell llindar, s'hagi o no d'enviar un és alert. Això seria un debat de més cap endavant, no?
Però jo parlo... aquest debat. Vull dir, al final vam tenir el temporal Glòria, que era una cosa molt similar, i no hi va, més danys materials n'hi va haver molts, però diria que danys així de vides no n'hi va haver.
Glòria, sí, jo crec que sí.
Estic dient de memòria.
Que va morir alguna persona, sí. Jo crec que van a Meri, no sé si per temporal de mar o per crescudes dels rius i rieres, però sí que van haver víctimes mortals en aquell temporal. No sé, jo no ho veig malament des del meu punt de vista, davant una situació com la que hi ha aquests dies, i afinar, perquè vale, tenim temporal de mar, d'acord, situació meteorològica de perill de temporal de mar, però els models meteorològics estan indicant que per la propera nit, matinada i matí de demà dimarts, entre l'Alt Empordà, zona de Cap de Creus, Figueres, Roses, l'Escala, zona del Baix Empordà, de Verges, la Bisbal, Gavarres, Cadiretes, hi haurà una línia de precipitació, o sigui, estacionària, que podrà deixar quantitats superiors als 200 litres per metre quadrat. Per tant, ens estem fixant molt amb el mar, però crec que ens està passant una mica per alt o una mica per ull concretament aquesta situació potencial tant per avui a última hora com per demà. Ja veurem, esperem que no faci mal i esperem que no faci quelcom important, però si tenen raó els mapes i amb la situació que es prepara, podem estar davant una situació delicada per pluges, perquè el temporal de mar el que fa a sobre és que no deixa desguassar els rius, perquè el frena els rius. Per tant, les zones inundables a prop de mar o relativament prop de la costa es poden inundar molt més.
I aquestes pluges afectaran sobretot a la zona de la Costa Brava i a la zona de Barcelona, no?
Sí, la zona més afectada és zona de Costa Brava, zona també de la Garrotxa, Selva, Gironès, el Maresme, zona del Montseny, zona, com va passar l'altra vegada, també zona de Tavertet, serralada transversal, per com diguéssim, neu, evidentment, a tota la zona del Pirineu Oriental, la nevada que està caient i nevada que caurà aquestes hores. Per exemple, ara m'estaven dient que ja han evacuat tota la zona de Vallter 2000, no sé si Núria també l'han evacuat, però estaven ja començant a treure personal d'aquestes zones. L'altre pol, normalment, en situacions de llevant, encara que arribarà una miqueta més tard, és també la zona dels ports de Tortosa. El que passa que aquesta ocasió no creiem que sigui una pluja tan abundant com la llevantada de Nadal en aquella zona.
Ens hem d'espantar?
No,
vull dir, al final no ens acostem a les escolleres ni a rius ni a riberes. A les escolleres, sí. Perquè evidentment si hi ha onades de 5 metres, com hi hagi una onada, se t'emporta, perquè el mar sembla que no, però té una força increïble. I amb els rius, el mateix.
Evidentment, el que passa que tenim moltes construccions de zones inundables, tenim moltes zones a tocar de costa que també vulnerables als temporals de mar. A vegades zones que vulguis o no, encara que no t'exposis directament a parar les esbotzades o a passar per un riu, acabes petant d'una manera o l'altra perquè potser l'aigua t'arriba al portal de casa. Sí, situació de perill, espantar-nos no, però bé, hem d'estar ben atents al que pugui arribar a passar, eh? Sobretot, com dèiem, aquesta línia de precipitació estacionària, o sigui, estàtica, entre Cap de Creus, Sant Feliu de Guíxols, en aquella de Diagonal aproximadament, que veurem com es desenvolupa aquesta propera nit i matinada. Això haurem d'estar molt, 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 molt atents.
Atents a aquesta propera nit i matinada, i cap al dimecres el matí ja va totalment a menys, eh? Vull dir que serà molt ràpid això.
Millorarà, sí. A veure, el cicle d'aquests llevants normalment són 3 o 4 dies, eh? Els llevants molt llargs de 5-6 dies són molt excepcionals. Podríem dir que estarem dant una llevantada clàssica amb l'aperitiu que vam tenir al cap de setmana, que va ser més xaloc que llevant, que sobretot us va deixar aiguats molt importants a tota la zona de
Tarragona. Sí, sí. No ha parat de ploure en tot el cap de setmana.
Tota la zona de Corta Constantí va superar els 120-130 litres per metre quadrat, per exemple. Allò va ser... va afectar la zona. Ara el llevant afecta molt més a la zona nord, per una mica una evolució d'aquesta llevantada, i també tindrem notícies segurament de tot el Mediterrani Occidental, Itàlia, Sicília. Sicília m'havien comentat que ja han activat la situació d'emergència perquè allà la borrasca Harry, tornem a la borrasca Harry, allà sí que pot ser de l'estil Glòria, pot ser com un Glòria 2 en aquella zona de la conca mediterrània.
Veurem també com queden les nostres platges després d'això, perquè just acabàvem l'any dient que feia molt temps que no teníem una llevantada així seriosa. Ara serà més o menys la primera en uns quants anys. Veurem com queden les platges.
Aviam, tenim en compte també que les aigües estan altes, que la pressió no està alta, no són llevants anticiclònics, ans al contrari, són llevants depressionaris. Per tant, hem de sumar aquest factor de la marea ciclònica en aquest cas, que també fa augmentar una mica el nivell de l'aigua del mar i, per tant, tenir més que el mar pugui entrar una miqueta més endins.
Doncs, Sergi, ho hem de deixar aquí, però sembla que el cap de setmana també serà divertit, eh? També tindrem fresqueta. Això és un no parar, aquest hivern.
És un no parar i no mirar molt més enllà, perquè ja tenim prou feina de mirar, en el meu cas, eh? Tinc prou feina ja de mirar entre avui i demà i aquesta situació. Si vols que t'hi digui, el cap de setmana els mapes encara no els he obert.
Doncs ja et dic jo que pinta, sí, pot canviar molt, eh? Perquè d'aquí a dissabte poden passar moltes coses, però pinta que tindrem fresqueta.
Doncs aviam.
Que vagi molt bé, Sergi, merci.
Molt bé, a reveure. Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap
i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó. I parlant d'aquesta llevantada, arribem al final d'aquesta primera hora de Randa Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res 5 minutets i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu! Però és que t'ho juro, he
perdut la por a fer-me mal. A Randa Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. I'm tired of this old love song.
I'm tired of the sequel tunes that lift me.
Bona tarda, són les 5, notícies. Els pescadors de l'Escala fan vaga aquest dilluns com a rebuig a la nova normativa europea que obliga les